Bé, com estem anticipant el vot abans de votar, pues jo anticipo que no anem a donar suport a la proposta de Ciudadanos, també perquè han trobat algunes imprecisions, jo diria, en el text que cal posar de manifest, però que esta falta de este no donar suport, i per no generar dubtes ni males interpretacions, jo vull deixar clar des del principi que Compromís no està en contra de la propietat privada, que defensem la seva protecció, sobretot perquè així ho diu la llei, de la mateixa manera que es defensa que les administracions públiques que tenen un paper fonamental en garantir el dret a l'habitatge, també el tenen en garantir el dret a la propietat privada. Com deia el senyor Mañán, hi ha algunes coses en la moció i no coincidim, i a mi sí que m'hagués agradat que ell, que és expert en la matèria, hagués aclarit una mica aquest punt, que és el que crec que està generant més alarma social i s'ha passat una mica per damunt. Intentaré fer-ho jo, que no en sé molt d'aquest tema, però intentaré a veure si se pot explicar. Nosaltres discrepem frontalment en la redacció de fragments com que los propietarios inquilinos se encuentran ante la imposibilidad de entrar en su propia casa al volver de unas vacaciones o de una corta ausencia. I l'afirmació és falsa, perquè encara que molts altaveus i mitjans de comunicació estan fent aquest discurs de manera repetida i cada vegada que engeguem la tele jo crec que ho estem seguint, trobo que és obligació i deure dels representants públics no alentar aquest tipus d'alarma social. Cada dia engeguem la tele i ens trobem una notícia d'un senyor que s'ha marxat a cuidar a un familiar uns dies i quan ha vist la seva casa ocupada per uns ocupes que estaven residint allí, no els ha pogut enviar i ha tingut que anar a viure a casa d'uns familiars. Aquestes afirmacions estan incorrent en un error i socialment s'està estenent molt i no s'està posant fre. Jo crec que m'hagués agradat això, que este debat haguera sortit també damunt de la taula. Aquesta suposada impunitat ocupa que si te'n vas uns dies de pont arribes i t'has trobat la casa ocupada sense que pugues fer res. Això no és així, n'hi ha dos tipus de delictes, que això sí que s'ha passat una miqueta per damunt. L'ocupació, que seria el delicte d'usurpació, no és el mateix que la violació de domicili, i això no depèn de si un està unes hores fora de casa o està uns dies o està mig any, ni tampoc si denuncia avui o denuncia d'ací una setmana, sinó la naturalesa de l'immoble en el qual s'ha produït l'ocupació. Si se trata de la teua casa, del teu habitatge, de la teua morada, d'on vius, això és un allanament. La paraula no està totalment ben dita, l'allanamiento, li direm allanament en valencià. En canvi, si estem davant d'un immoble que està deshabitat, que està en desús, que ningú està ocupant-lo ni vivint en ell, en aquest cas és una usurpació. Los delitos de allanamiento y usurpación son formas penales diferentes, afecten a béns jurídics diferents, perquè una és una casa on s'està vivint i una on no s'està vivint, i comporten penes oposades unes d'altres. Per tant, si la vivenda és on estem vivint, primera o segona vivenda, casa habitual, la caseta del poble de la muntanya, estem davant d'un allanament, la policia actua, desallotja qui està en l'interior i les penes són de presó. En canvi, si l'immoble no constitueix morada, el desallotjament se fa amb una preceptiva ordre judicial. Per tant, jo crec que hauríem de transmetre un missatge a la ciutadania de que no està en perill la vivenda habitual ni la segona residència, perquè en cas d'ocupació l'actuació és immediata. Una vegada diferenciats els dos tipus de casuística i les diferències d'actuació de la llei i les forces de seguretat, jo crec que cal abordar la segona discrepància amb el text de la moció. Qui ocupa les vivendes? Segons la moció, parla de que hay dos tipos de ocupaciones ilegales, las llevadas a cabo por la delincuencia organizada y las realizadas por grupos antisistema. I així és important. Quan es presenta un document per a un municipi concret, és important ajustar el context. I en aquest cas, la moció peca de generalista i d'oferir dades que a Benicarló no passen. Benicarló no té grups antisistema que ocupen la casa, no vienen los antisistema i no s'entran en l'edifici. Incloure aquest concepte del grup antisistema genera més alarma social davant d'una situació que no existeix a Benicarló i, per tant, que no és necessari. Sí que podem dir que hi ha possiblement alguna xarxa organitzada que gestiona aquestes ocupacions il·legals, que aprofite la necessitat i la desesperació d'un col·lectiu del que es parla molt poquet a la moció i que és on realment cal posar el focus d'atenció. N'hi ha persones i famílies que efectivament ocupen vivendes deshabitades, que són propietat dels bancs o en algun cas són vivendes particulars deshabitades, perquè aquestes persones no tenen un sostre on viure. Han sigut desnonades o no han pogut pagar el lloguer i han tingut que anar-se'n de la casa. I aquesta és realment l'emergència, una situació límit a la que no s'està fent front amb eficàcia des de les diferents administracions. Quan criminalitzem de manera generalitzada a tota la gent que està ocupant una vivenda, parlant de que les vivendes ocupades són base o medi per a cometer crímenes, sean robos, explotació sexual o tràfic de drogues, victimitzem per segona vegada a la gent que ja no ha tingut dret a un habitatge digne. Hi haurà problemes segurament d'addicció en algunes persones que viven en vivendes ocupades, però tampoc es pot generalitzar d'aquesta manera. I com la moció parla de los números de l'ocupació, però no apareix ningú número, jo sí que he estat buscant dades i xifres. M'hauria agradat trobar-los de l'àmbit municipal, perquè com dic, m'agrada buscar-li el context, però no n'hi ha. I són de tot l'estat espanyol, són generals, però crec que com a traure conclusions serveixen. El 2019 van haver 14.000 denúncies per usurpació d'habitatges buits, és a dir, ni primera ni segona vivenda, cases que estaven buides. Eixe mateix any, 164.000 persones no van tindre possibilitat de mantenir la seva vivenda, siga per no poder pagar el lloguer o per no poder pagar la hipoteca. Per tant, 14.000 ocupacions denunciades front a 164.000 persones sense casa. A la vista de les xifres, jo crec que està ben clar on està el problema i on caldria prioritzar. La base del problema, un augment de la desigualtat, s'ha vist agreujada per la Covid, ara s'han aturat els desnonaments, crec que fins al mes de gener, quan tornen a arrencar veurem què passa, i jo crec que és on està el fons de la qüestió i on hem d'incidir. Si fem un pla municipal contra l'ocupació de vivendes, si reforcem la lluita contra l'ocupació per part de les forces de seguretat, si demanem augmentar les competències als ajuntaments per treure la gent de les cases, però viem el per què s'està produint l'ocupació, el que estem cometent és una errada important, perquè el problema no està tant en l'ocupació dels habitatges, sinó en els motius que provoquen aquesta ocupació. La impossibilitat de pagar lloguers i hipoteques, famílies al carrer, i si no oferim alternatives habitacionals i residencials a la gent que es queda sense casa, el fenomen de l'ocupació, fiquem els mitjans que fiquem, seguirà ocorrent. Gràcies.